el que fem són punts en concret, els punts més calents, amb patrullatge dinàmic, controls, guanyem l'espai públic. I a més també s'han afegit nous agents a la unitat d'intervenció que també moltes vegades ens ajuden a recolzar el treball que fan les unitats de districte.
En marxa el Pla Especial de Seguretat d'Estiu a l'Hospitalet. El dispositiu de la Guàrdia Urbana compta amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional i vetllarà per garantir la convivència veïnal en una època amb un ús més intensiu de l'espai públic. Bona tarda. De seguida ens centrem en el Pla Especial de Seguretat d'Estiu, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Les petjades de la fauna salvatge del Pirineu català han estat protagonistes del darrer taller de Bioduca, celebrat a la Biblioteca de la Florida. La setmana que ve serà el torn dels rèptils, amb un taller que convidarà els infants a conèixer i tocar serps. El TPK presenta Ecosistema 1, la mostra anual dels seus artistes residents en una nova edició del cicle Solstici. La mostra explora el compromís del TPK amb la sostenibilitat en el seu procés creatiu. Es pot visitar al Centre d'Art Tec La Sala fins al 14 de setembre.
Implica un trabajo donde se va a revisar de una manera holística todo el proyecto. O sea, que no hablamos solamente desde una concepción ambiental, sino que se replanteará la manera en económica, la gobernanza, aspectos sociales.
I en esports, el futbolista hospitalenc Jordi Alba ha explicat al programa L.A. Can Joc la seva aposta per al nou projecte del Centre d'Esports Hospitalet. Alba ha remarcat que vol ajudar a la ciutat a nivell esportiu i social.
Era una oportunidad única para que el Hospitalet siga creciendo. También me quedé, ¿no?, cuando era pequeño, en la espinita de haber jugado en el equipo de mi ciudad y creo que puedo aportar muchísimo a nivel deportivo, a nivel social.
Els cossos de seguretat que actuen a la ciutat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional mantindran fins mitjans de setembre el Pla Especial de Seguretat que despleguen cada estiu, un dispositiu que té com a finalitat garantir la convivència veïnal en una època on hi ha un ús més intensiu de l'espai públic.
Pel que fa a la policia local, la unitat d'intervenció de la Guàrdia Urbana assignarà entre una i tres patrulles els torns de tarda i nit. Unes patrulles que també rebran el suport de les patrulles de districte. El Pla de Seguretat d'Estiu es veurà reforçat amb la recent incorporació de 25 nous agents. S'han establert algunes zones prioritàries pel que fa a la seguretat, ja sigui per la gran quantitat de gent que pugui haver-hi o perquè siguin susceptibles de comportaments incívics o delictius.
Normalment utilitzem d'una a tres patrulles diàries en el torn de tarda i en el torn de nit, i el que fem són punts en concret, els punts més calents, amb patrullatge dinàmic, controls, guanyem l'espai públic. I a més també s'han afegit nous agents a la unitat d'intervenció que també moltes vegades ens ajuden a recolzar el treball que fan les unitats de districte.
Les zones són la plaça Espanyola de la Torrassa, l'avinguda Severo Ochoa i el carrer Luarca a Pubilla Casas, les places a Eivissa i Llibertat i l'avinguda Catalunya a la Florida i el Parc de les Planes. A l'anomenat Pla Sentinella també hi participen àrees municipals relacionades amb l'espai públic i la salut. A l'espai públic, el Pla de Seguretat Estiuenc se centrarà en places, accessos, estacionaments i terrasses. També es tindrà especial cura en les inspeccions de locals i vetlladors i en els horaris de tancament. I els establiments objecte de més control seran bars, autoserveis, perruqueries i locutoris.
Sempre la presència policial fa que la sensació de seguretat augmenti. Llavors sí que és ben rebuda pels veïns i per la resta de persones que visiten la ciutat. I tenim un objectiu principal, que és restablir la normal convivència a les zones on hi ha més intensitat de persones, més influència de persones a l'espai públic.
En paral·lel al Pla de Seguretat, l'Ajuntament manté la programació d'intervencions dels agents cívics.
exposició que es pot veure als diversos districtes de l'Hospitalet, que es diu Street View, i de tot plegat en volem parlar avui amb la Maria Valls, que és directora de l'Arxiu Municipal. Bona tarda.
Bona tarda.
Com comentava, aquesta exposició, l'Street View, consta de 6 mostres als 6 districtes. S'ha inaugurat totes menys la de Bellvitge, que serà per la festa major del mes de setembre. Explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquesta mostra i per què s'ha decidit fer per cada districte una mostra diferent per mostrar el passat de l'Hospitalet.
I tant, moltes gràcies. La idea d'aquest projecte sorgeix arran d'un projecte de digitalització que fem a l'arxiu des de fa molts anys, en el qual un dels documents o dels tipus de documents més digitalitzats són els expedients de llicències d'obres, que en tenim des del segle XIX fins a l'actualitat, i són una documentació molt demandada i per això es va prioritzar la seva digitalització. No només la seva digitalització, sinó també la seva georreferenciació, no? Llavors, a partir d'aquí, vol dir la seva col·locació en un mapa, coordenades X i Y. Llavors, a partir d'aquí vam veure que a partir dels anys 50, per demanar una llicència de construcció d'una casa o una addició d'un pis, et demanaven una fotografia de l'estat abans de fer la construcció, no? I aquestes fotografies resulten que són una mostra molt bona de com han anat evolucionant els barris de la nostra ciutat i com s'han anat construint, no? Perquè hi podem veure fàbriques que ja no estan, masies, carrers sense asfaltar, o a vegades edificis que ja no estan o que no estan en la mateixa situació, però és que a més resulta que aquestes fotografies també capturaven moments de la quotidianitat, de la vida quotidiana d'aquella època, com poden ser botigues, bars, establiments, gent que creuava, vehicles, inclús carros de cavalls, criatures. Inclús tenim la sospita que a vegades s'utilitzaven aquestes fotos per fer retrats familiars, perquè de cop et trobaves unes criatures posant allà en el llindar de la porta. I això ens va semblar que era un material molt, molt xulo per donar a conèixer, no? I ens va fer recordar el que és el Street View del Google Maps, de que tu pots trobar gent no? que ha sigut capturada en un
moment determinat,
no?
I la veus després dels anys.
Exacte. I llavors vam voler fer aquest projecte i ens va anar molt bé en el context de la commemoració del centenari, perquè precisament és un reflex, no? d'aquestes dècades de història dels nostres barris districtes. A partir d'aquí, el que vam fer va ser, a partir de totes aquestes fotografies, el primer que vam fer va ser posar-les a disposició de la ciutadania amb el geoportal de l'arxiu, que el vam estrenar a principis d'any, i que aquí tothom que vulgui pot consultar fotografies de carrers de quasi qualsevol carrer de la ciutat. Podem tenir fotografies que les tenim ja georreferenciades. Després vam fer un concurs en el qual animàvem a la gent a fer una fotografia de l'actualitat i de la fotografia que hi havia, que seleccionessin, i amb la gent que va participar vam anar a visitar el far del Llobregat. I després quedava mostrar, no?, aquestes fotografies, i teníem moltes ganes de fer alguna cosa al carrer. Nosaltres ja hem fet 2 exposicions a Casa Espanya, però volíem tenir un impacte més gran i creiem que ens havíem de donar a conèixer l'arxiu i tot el fons que tenim per la ciutadania, no? Perquè creiem que aquest tipus d'exposicions ajuden a crear vincle, no?, de les persones amb la seva ciutat, no?, a conèixer el seu passat i a crear aquestes sinergies. A partir d'aquí es van dissenyar aquestes 6 exposicions, que inclouen, òbviament, aquestes fotografies, però també d'altres, perquè és veritat que aquestes fotografies, penseu que són d'una qualitat molt bàsica, perquè són petites, normalment grapades, i clar, per poder fer una exposició que llueixi, vam utilitzar també altres fotografies d'altres donants i fotògrafs i fotògrafes que tenim a l'arxiu, que són molt, molt xules, precisament per veure això, no?, aquesta evolució dels districtes. I a partir d'aquí es va fer aquesta exposició i vam voler complementar-ho amb 2 elements més. Un era una col·laboració amb l'Escola Serrallla Vella, d'Escola d'Art, que van estar molt interessades en utilitzar el material de l'arxiu per poder fer obra artística la que sorgís, i a partir d'aquí l'ona de cada una d'aquestes exposicions mostra algunes d'aquestes obres artístiques que han fet els estudiants i les estudiants del Serrallla Vella, i també a través d'un QR es poden veure el que li diuen parallax, que és una tècnica per poder donar profunditat a les fotografies, no? Com minivídeos que donen profunditat, que també animo a tothom a veure-les, perquè és molt, molt xulo això que ha quedat, no? I després volíem aprofitar, no?, aquestes tecnologies emergents. Sabíem que amb la intel·ligència artificial podies donar vida a fotografies, no? D'aquí també l'Street View viu en català, no? I aquest eslògan de els carrers cobren vida amb l'arxiu, perquè el que hem volgut és, amb aquest material, aconseguir recrear com era la vida en aquests barris amb tota aquesta història, donant-los moviment i color a algunes de les fotografies. I a partir d'aquí han sorgit 5 vídeos, un per regidoria, diguéssim, ja sabeu que 4 i 5, districte 4 i 5, estan a la mateixa regidoria. De moment, aquests vídeos es poden veure a través dels QRs que trobareu a les lones de cada una de les exposicions, que, com has dit, ja estan totes muntades, excepte a Bellvitge, que es farà a partir del 8 de setembre. Les que tenim ara mateix muntades estaran fins al 31 de juliol i la de Bellvitge estarà des del 8 de setembre fins al 31 d'octubre. Animo a tothom a participar en un acte que farem el 25 de setembre a l'Auditori Barrades, on el que volem és explicar precisament aquest projecte i sobretot aquests vídeos, no? Com s'han fet. Hi haurà un petit documental del making of i farem una taula rodona on hi participarà precisament doncs, la programadora que ha fet aquestes recreacions amb intel·ligència artificial. També participaran professores del Serra i Abella per explicar aquestes intervencions artístiques i també comptarem amb un especialista en intel·ligència artificial de la UPC que ens farà també una ponència, amb una mica la idea de volem fer, no, aquest debat o aquesta reflexió sobre com podem vincular patrimoni, art i tecnologia en aquest projecte que es diu el Street View, no? I que donarem a conèixer en aquest acte.
Ens explica tots els detalls doncs, de les fotografies que formen part d'aquesta exposició, després també doncs, la col·laboració amb els concursos que heu fet també des de l'arxiu per alimentar doncs, tot plegat doncs, el seu contingut. De tot el que heu vist i de tot el que es pot veure, alguna curiositat que dieu, mira, això no ens esperàvem que era així i us heu trobat amb alguna cosa que us ha sobtat de tot el material que heu recollit?
A mi les fotografies que més m'agraden o que em criden més l'atenció... Bueno, hi ha, per exemple, en la que tenim aquí a Santa Eulàlia, tota la part de fotografies de les barraques, del barri de la Bomba, de Campí, em semblen molt, molt interessants perquè és una realitat que no tothom coneix i gent que ens hem trobat que s'ha parat a veure l'exposició doncs, ens ho ha manifestat, no? de conèixer també el passat, no? I com era. I després, a mi en general, m'agraden molt les fotos que els diem en construcció o autoconstrucció, que són, precisament, venen moltes d'elles de llicències d'obres, i és la realitat de com es construïen les cases, i ara que va tenir tot el boom de la pel·lícula del 47, no? Doncs que és una pel·lícula que podria haver estat perfectament, o és una història que podria venir també de l'Hospitalet en aquest sentit, no? Que eren cases que es construïen amb les seves pròpies mans la gent que arribava, i crec que és un fet molt interessant. Després també, per exemple, a l'exposició de Can Serra hi ha tot el tema de la carpa, no? La plaça de la carpa, doncs, d'on ve aquest nom, no? I la carpa que es va construir i el teatre popular que hi va haver-hi, doncs, fotografies sobre això. O la de Bellvitge, també hi ha una lona dedicada al far, no? Des de l'arxiu sempre estem com explicant això perquè creiem que és molt interessant que la gent ho conegui i que a més tenim la sort que el Port de Barcelona ens deixa poder accedir-hi. I ara a l'estiu farem un altre concurs d'estiu com el que fem cada any i també promocionarem, no? I també farem una excursió al far en aquest sentit.
Doncs estarem molt pendents de plegat i des d'aquí, des dels mitjans, també animem doncs, a veure aquestes exposicions i que, com comentaves, no, queda tot recollit en un acte el dia 25 de setembre al Barrades, on es podrà veure doncs, com el procés de creació, per dir-ho així, de com ha anat tot plegat. Maria Valls, directora de l'Arxiu Municipal, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
I seguim a l'informatiu i ara parlem de la fauna salvatge autòctona de Catalunya, les característiques de cada espècie i també la seva importància dins l'ecosistema, perquè aquestes són algunes de les qüestions que han après els nens i nenes que han participat en el taller que ha dut a terme Bioeduca. Ha tingut lloc a la Biblioteca de la Florida.
Aquesta és la petjada d'un cérvol que ens podríem trobar al Pirineu català. Gràcies al taller de fauna salvatge de Bioeduca, celebrat a la Biblioteca de la Florida, els més petits han après a identificar animals a partir de restes com aquesta. També han descobert altres pistes que deixen enrere les bestioles, com mudes, femtes i menjar. Fins i tot han pogut veure el crani d'una cabra montesa.
Perquè coneixin una mica identificar, perquè a vegades els animals, quan estem a la natura, s'amaguen i no els veiem tant quals són, però sí que podem veure les seves restes, que en aquest cas la més evident són les petjades. Llavors els ensenyem com a fer una identificació primària dels animals que poden trobar quan van a la muntanya.
El taller té com a objectiu donar a conèixer la diversitat de fauna i flora a la zona pirenaica, així com la importància de la cura d'aquests entorns. Durant l'activitat, la canalla ha pogut fer les seves pròpies medalles amb petjades d'animals com senglars, llops, ossos o cérvols que s'han endut a casa.
La covalla. La covalla. Perquè sembla molt els hàmsters i són coquins.
El porc senglar, perquè m'agrada les banyes que té.
I ens han explicat una mica com que hi ha diferents animals i que animals hi ha a Catalunya.
La setmana que ve serà el torn dels rèptils, amb un taller que convidarà els infants a conèixer i tocar serps i geckos.
Torna una nova edició del cicle Solstici, l'exposició anual del Centre d'Art i Glaçada, en la qual participen els artistes i col·lectius residents en els espais de creació del TPK Art i Pensament Contemporani per mostrar l'evolució del seu projecte de recerca i també de creació. La mostra es podrà visitar fins al 14 de setembre.
El TPK està immers en un projecte de sostenibilitat que està previst que duri 3 anys i que busca revisar determinats aspectes del seu funcionament, aspectes ambientals, econòmics i socials.
Implica un trabajo donde se va a revisar desde una manera holística todo el proyecto. O sea, que no hablamos solamente desde una concepción ambiental, sino que se replanteará la manera económica, la gobernanza, aspectos sociales, bueno, todo lo que pueda involucrar la idea de sostenibilidad.
Al llarg del 2024, els artistes del TPK s'han formulat preguntes que han anat orientant el seu camí creatiu. Preguntes sobre com es relacionen amb la naturalesa i quin és l'impacte ecològic del seu projecte. Ara mostra en les seves obres a la tradicional exposició anual Solstici, que enguany s'ha batejat amb el nom d'Ecosistema 1. Una de les participants és la Sílvia, que fa anys que treballa amb el tema de l'aigua i els rius.
Porque hace muchos años que vengo percibiendo el deterioro y al mismo tiempo el deterioro trae aparejada la contrapartida, que es que la gente va tomando conciencia. Siempre se toma conciencia un poco tarde.
De la seva banda, Montero i Pisuerga va enumerar amb tinta de calamar restes que el mar porta i també s'endú.
Se trataba de hablar sobre la incapacidad personal y sobre la incapacidad colectiva. De manera que el hecho de enumerar todos estos palos, troncos que el mar nos devuelve, pues resulta que és impossible.
Com a persona migrant, la Sol Galatro s'aferra al concepte d'arrel i també revisa la sostenibilitat del seu projecte.
Mirar la meva feina quant sostenible és. Llavors, intentant estalviar tots els recursos, tots els materials i tots els passos que pogués per dur a terme aquests treballs.
L'exposició Ecosistema 1 es pot visitar al Centre d'Art i Glaçada fins al 14 de setembre.
La música d'ABBA inundarà aquest divendres l'Auditori Barrades de la mà d'ABBA Hits Quartet. Temes mítics com aquest Mamma Mia sonaran de la mà d'un grup tribut i homenatge a una de les bandes més mediàtiques de la història i que va guanyar a Eurovisió l'any 1974.
A tot el que van aportar al món artístic i al món musical, volem doncs, donar-li una mica de sortida. Però ja amb la primera cançó, que és el Dancing Queen, sempre obrim amb aquesta perquè és una de les nostres favorites, doncs sempre hi ha braços. A més, ens agrada molt interactuar amb el públic, els fem cantar, els fem tocar palmes, ens agrada molt que participin, perquè al fi i al cap el show és per ells.
El futbolista hospitalenc Jordi Alba ha explicat al programa Elec en Joc la seva aposta pel nou projecte del Centre d'Esports Hospitalet. El lateral assegura que vol ajudar a la ciutat a nivell esportiu i també social.
Jordi Alba tenia clar des de fa anys que volia involucrar-se en el Centre d'Esports Hospitalet. Natural de la ciutat, el lateral ha vist que ara, quan s'apropa al final de la seva carrera, era el moment de fer el pas. Des de Miami, on resideix ara, Jordi Alba està molt pendent del seu hospi.
Era el momento de entrar con la gente idónea, quizá pues, pero bueno, era una oportunidad única para que el hospital siga creciendo. También me quedé, ¿no?, cuando era pequeño, en la espinita de haber jugado en el equipo de mi ciudad y creo que puedo aportar muchísimo a nivel deportivo, a nivel social, a la ciudad, ya no solo en tema deportivo, sino también a nivel social. Creo que esta ciudad pues, se merece muchas cosas positivas y bueno, desde mi persona pues, intentar ayudar en lo máximo, ¿no?
Una aventura que ha començat amb un excompany com Tiago Alcántara. Sense dir noms, però Jordi Alba assegura que podria no ser l'últim en involucrar-se en l'hospi.
Hablar con gente, pero prefiero no comentar nada. Ya te digo, ahora mismo estamos involucrados en el proyecto por las personas que estamos, ¿no? Que somos Tiago y yo, y Oscar, Pierre y Gonzalo, más gente que está trabajando de nuestra confianza con nosotros. Pero ¿por qué no en el futuro? No se sabe, pero sí que es verdad que bueno, hay gente interesada y bueno, vamos a esperar.
I podria Jordi Alba acabar la seva carrera amb la samarreta de l'Hospi? El lateral reconeix que és molt difícil, però deixa una petita porta oberta.
Ya tengo una edad y estoy aquí, la verdad que muy bien. Y bueno, no lo descarto, pero es muy complicado. Pero creo que puedo aportar otras cosas, sino jugando al club, a la ciudad, tanto yo como Thiago y como, bueno, como Oscar Pierre y Gonzalo y toda la gente que trabaja, también Tony de la presidencia. Somos un gran equipo, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos con mucha ilusión, mucho entusiasmo.
En plena temporada de la Major League Soccer, ara és impossible que Jordi Alba pugui apropar-se a l'Hospitalet, però assegura que un cop acabi el curs, durant la tardor, el podrem veure a l'estadi municipal.
El nou poliesportiu de Municipal de Santa Eulàlia tindrà tres possibles ubicacions, gasòmetre, l'Ambra i les antigues cotxeres de Rosambús. Així ho ha anunciat la regidora d'Esports i Manaisa al programa L'Hospitalet en Joc.
Anys després, el futur poliesportiu municipal de Santa Eulàlia continua sent una assignatura pendent. Ara, l'Ajuntament de l'Hospitalet sembla decidit a fer un pas endavant, tot i que, de moment, la ubicació continua sense estar clara. De fet, la regidora d'Esports del Consistori, Iman Aissa, ha anunciat que s'estudiaran diferents projectes.
Presentarem tres projectes diferents de les tres propostes que han sortit de les reclamacions veïnals, que serien en aquest cas l'Ambra, gasòmetre i les antigues cotxeres de Rosambús. Es presentaran els tres projectes i entre tots haurem de decidir quina és la ubicació definitiva. El que sí que m'agradaria reiterar i que quedés clar pel conjunt de la ciutadania és que hem d'aconseguir tenir un poliesportiu que sigui operatiu pel conjunt de la ciutat. L'actual poliesportiu de Santa Eulàlia farà, si no és aquest any, l'any vinent, 50 anys i s'ha quedat obsolet. Llavors, el que no podem fer és que el nou poliesportiu ens duri 25 anys i que es quedi obsolet. O sigui, hem de fer una cosa que sigui, bueno, que tingui un recorregut molt més llarg perquè les necessitats de la ciutat i els requeriments de les entitats cada cop són majors i hem de saber poder-les suplir.
Quant a la resta d'instal·lacions de la ciutat, el Servei d'Esports assegura que la idea dels pròxims anys és renovar aquells que més ho necessiten.
Som molt conscients que tenim un parc d'equipaments esportius antics i que bueno, hi ha alguns que es podran reformar a poc i podrem aconseguir no, que compleixin amb les necessitats de les entitats i de la ciutat i hi haurà d'altres que no, que haurem de fer projectes nous. I a mesura que vagi passant el temps, doncs, haurem de fer una llista, detallar molt bé les prioritats i veure quin serà el segon pas.
D'altra banda, Iman Aissa ha assegurat que l'Ajuntament veu amb bons ulls el nou projecte del Centre d'Esports d'Hospitalet i que, tot i no renunciar a l'esport d'elit, la seva prioritat són les competicions base.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. En marxa el Pla Especial de Seguretat d'Estiu a l'Hospitalet. El dispositiu de la Guàrdia Urbana compta amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i vetllarà per garantir la convivència veïnal en una època amb un ús més intensiu de l'espai públic. Les petjades de la fauna salvatge del Pirineu català han estat protagonistes al darrer taller de bioeduca celebrat a la Biblioteca de la Florida. La setmana que ve serà el torn dels rèptils, amb un taller que convidarà els infants a conèixer i tocar serps. Fins al 14 de setembre es pot visitar el Centre d'Art Glacial l'exposició Ecosistema 1, la mostra anual dels artistes residents del TPK. En aquesta ocasió exploren el seu compromís amb la sostenibilitat en el procés creatiu. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.